Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteomauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? Bona tarda, 7 de juliol, programa 468. Ens escaparem a una piscina de tonyines a 5 quilòmetres de la costa i ens hi banyarem. A Meteoambient, els peixos dels llacs del Pirineu estan farcits de plàstic. A la Terra, amb en Jordi Puig, aliments sense gust, societats malaltes. A la taula anirem cap a un d'aquells hostals-restaurants que enamoren de Ponent, l'Hostal Benet a les Borges Blanques. I a Meteotemps ens referirem al potentíssim dèficit pluviomètric, la sequera dels darrers 24 mesos, amb l'indicador més clar en aquest sentit que ens l'explicarà el Vicent Altava de Meteocat. I tot això, recordeu, tot i que portem 10 anys a Catalunya Ràdio, doncs ens haureu sentit ben poc en antena. Sempre podcast, internet, digital, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Els últims 8 dies ens han portat, sobretot, el més destacat en les últimes 24-36 hores. Pluja i amb ganes, amb alegria, amb força, una ploguda de les potents, de les que fan afició en ple estiu. Terra Alta, Garrigues, punts del Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Priorat, Conca de Barberà, Segrià, Noguera, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Aran, tot aquest sector i de Rosquilló les comarques veïnes, doncs han rebut un cabàs d'aigua, sobretot Terra Alta i ja cap a la Franja, el Matarranya. Pràcticament no hi han arribat, però per poquet, 70 litres per metre quadrat a Valljunquera, al Matarranya o a Batea, la Terra Alta, i registres que han superat els 40-45 litres per metre quadrat en observatoris de la Ribera d'Ebre i per sobre dels 30 pràcticament a totes les comarques citades. Molta aigua, molt beneficiosa, malgrat algunes ratxes de vent molt fortes. A Margalef es van acostar, no hi van arribar per poquet els 100 km per hora, i en el cas del Baix Aragó, la zona d'Andorra, Calanda, el Canyís, destrosses més que notables. Pedregades devastadores, fortes ratxes de vent, cotxes trinxats, teulades i els préssecs, malament, malament.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Tenim finalista de la setmana, és el Carles Mata, núvol espectacular de l'incendi des del far de Llafranc. Foto del passat dia 2 de juliol. I tenim guanyador mensual de platges. La foto és del Pantà de Canelles des del pont de Penavera. Gelen ens enviava aquesta foto del 19 de juny. Atenció, Gelen, tu i la persona que triïs, dos persones, aneu amb un xec regal d'experiència de 2 hores i, com et deia, per 2 persones a l'Espai Cel, amb 7 piscines termals, una d'exterior, gentilesa, tot això del balneari, Termes Victòria de Caldes de Montbui. Però, això sí, heu de concretar les dates amb el mateix balneari.
Meteoescapades.
Ens n'anem cap al sud, cap a la costa de l'Ametlla de Mar, de la Cala, i a l'altra banda de la línia digital, el director de Tuna Tour, David Puente. Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Perfecte. Escolta'm, això del Tunatur, en resum, és una visita guiada per veure les tonyines vermelles de Balfegor a 5 quilòmetres de la costa i dins d'una mena de gàbies, de piscina. Aniríem ben encaminats amb aquesta descripció?
Bueno, una miqueta sí.
Sí?
Una miqueta sí.
Si vols, vinga, matisa, matisa. Va.
Ho matis una miqueta, perfecte. L'experiència Tunatur és un 360 graus de la tonyina roja. No és vermella, és roja. Aquí a Terres de l'Ebre és roja i mantenim aquest topònim, podem dir-li així. Un 360 graus de la tonyina roja, partint de l'Ametlla de Mar, tenim el grup Balfegor, que té la cultura, pesca, alimentació i explotació de tonyina roja en més de 30 països, i amb un catamarà que es va fer exprocés per a aquesta activitat, amb dues cobertes, dos lavabos, vestuaris, tres zones d'aigua calenta, servei de bar, doncs en 20 minuts arribem fins a l'instal·lació agrícola que té el grup Balfegor a, com tu has dit, a 5 quilòmetres de la costa, a 2,5 milles de la mateixa. I allà, doncs, és un conjunt de piscines, i amb una d'elles, amb una piscina de 50 metres de diàmetre, 30 metres de calat de xarxa, per fos marí està a 50 metres, allà dintre tenim 400 tonyines roges que fan entre 2 metres, 2 metres i mig, 200-250 quilos. I els aventurers que ens acompanyen, a part de veure un audiovisual sobre el món de la tonyina i conèixer aquest meravellós peix, doncs té l'oportunitat de banyar-se entre elles i que la tonyina roja, un peix de 250 quilos, 2 metres i mig, li passi pràcticament a un pam de distància. És una aventura única, és una aventura que adrenalínica, és una aventura que difícilment s'olvida i ja diem nosaltres amb el nostre client, és possiblement una de les millors aventures de la teva vida. I un cop ens hem banyat amb ells i hem disfrutat, ens han acabat a la tornada, ens podem dutxar, ens canviem i durant la trajecte de tornada fem la degustació entre la tonyina roja amb una petita bandeja de llom cru, el pegó acompanyada d'una miqueta de wasabi, salsa de soja i una consumició que amb cava ben fresquet i vi blanc és una exquisita.
Clar, clar. Escolta'm, jo fa anys vaig banyar-me amb les tonyines, puc certificar que va ser una experiència brutal i a més a més certifico que és una de les preguntes que potser ara s'estan fent els oients, les oients, que és, escolta, i aquestes bèsties de 200-250 quilos no ens poden fer mal, etcètera, etcètera. Jo, no, la veritat...
No, bé... Són completament inofensives, són completament inofensives. Són peixos, peixos enormes, però són peixos. Partim de la base de que no són agressives. I la seva forma de defensa és la fugida. I quan noten un perill o noten qualsevol coseta, doncs automàticament es fugen. Tingues en compte que és un dels peixos més ràpids que podem trobar al mar. Podem arribar als 70-80 km per hora de forma constant. O sigui, és brutal. I, acabat, per la seva biologia, no entren en contacte amb ningú ni amb ells mateixa. Fan la reproducció externa. I en aquell moment entren en contacte. Per què? Perquè el seu sistema immunològic és bàsic, és un peix. I és bàsic. Qualsevol contacte, trau, cop, pot ser per elles, pot significar la mort. Llavors ja estan preparades per no entrar en contacte amb ningú. De fet, enguany estem d'aniversari, fem els 10 anys d'aquesta activitat única al món.
Home!
Va ficant dansa el 2012 i realment és una activitat que ha agradat moltíssim. Han passat més de 130.000 persones en aquest any. Aquí a la Cala és molt significatiu. Estem a Terres de l'Ebre. Ajudem, doncs, a conèixer la reserva de la biosfera. Ajudem a conèixer aquest paradís petit que tenim aquí a la nostra Catalunya. I realment estem molt contents de poder fer aquests 10 anys i amb molta energia i moltes ganes de tirar endavant i fer 15 més, no?
Escolta, no sabia que fèieu 10 anys. Saps quin programa de Catalunya Ràdio que s'emet en digital i que els dijous al vespre surt pel digital també fa 10 anys? Et sona algun?
Ara m'enganxaràs i quedaré fatal.
Aquest que estàs parlant, Meteo Mauri, també fa 10 anys.
Ara quedat fatal.
No,
felicitats.
No, home, no.
Felicitats, no, perquè us ho mereixeu.
Perquè jo també he quedat fatal perquè no sabia que fèieu 10 anys, m'entens? Per tant, ja hem quedat empatats.
Hem fet la pau. Això pau, mateix. Hem fet la pau.
Escolta'm,
felicitats.
No, igualment, igualment. Escolta'm, no només podem fer el que has descrit, sinó que ho podem fer d'una altra manera, no tan sols, diguem, de manera individual, en parella, en família, etc, i amb aquesta degustació i, en definitiva, amb aquesta experiència única, sinó que ho podem fer fins i tot d'una manera més pedagògica, més educativa, amb algun grup específic, o fins i tot, em penso que oferiu events, és a dir, escapades, diríem, de grups de feina, de grups d'amics, d'amigues, d'altres maneres, amb coses absolutament a la carta. Explica'ns també una miqueta aquestes opcions.
Correcte, correcte. A part de la sortida normal que podem fer del tonatur, a part del que has comentat, també tenim el diving. Si qui tingui
això mateix.
De l'Open Water amb 20 immersions, pot vindre a fer el tonatur diving, que estem parlant que ja no es queda en superfície de la piscina, sinó que baixem a 15-20 metres de profunditat, que ja es troben tota la mola de tonyines que hi ha al costat. Vale, i tenim un dive master que els acompanya, que és una mica travessillo, diguéssim, vale, que baixa amb peix blau, que és l'únic amb què s'alimenten les tonyines roges, que és el que exclusivament peix blau, que va tirar un peix blau a prop dels que fan diving. És una experiència irrepetible. De manera educativa, tenim un producte que és el Tonatur Educa, que està destinat a les escoles.
Sí.
Pràcticament abans de Covid, el 2019, es van acompanyar quasi 5.000 nanos.
Caram.
A les escoles que van confiar en nosaltres, on expliquem doncs, tot el tema de la tonyina d'una forma més educativa, més directa. També es banyen a les tonyines, tinguem en compte que es poden banyar, és una activitat completament segura, a partir de 5 anys. Això sí, fiquem xaleco de flotabilitat, armilla de flotabilitat i estem encara més segurs. Tinguem en compte que sempre, en qualsevol activitat que fem dins del tonatur, sempre s'acompanya els dos capuçadors. Un està dintre de la piscina amb els aventurers que estan dintre i l'altre es queda a passarel·la, no? Parlant que estem a 2,5 milles de la costa i la seguretat és fonamental.
Clar.
És fonamental. I clar. Amb el tema béns, és a la carta. És a la carta. Podem oferir doncs, el lloguer total de catamarà per fer un cumpleanys, per fer reunions d'empreses que han fet presentacions directes al nostre catamarà. Tenim dues pantalles de televisió a la coberta principal on podem connectar directament o el portàtil de l'empresa, podem fer una presentació amb catering, podem portar un sushiman de la nostra espai gastronòmic que tenim a Barcelona, el Grup Alfego, que és la ciutat d'una peca, espai gastronòmic, Montaner i Diagonal, exclusivament de tonyina roja, on allà és preparat plat impressionant. I bé, podem muntar serveis a la carta per a aquest que vulgui una jornada o un event completament inoblidable.
Sona molt bé. M'imagino que el web... Bé, m'imagino no, perquè l'he vist i per tant vaig sobre segur. Allà trobarem els preus, allà trobarem el contacte, allà trobarem totes les explicacions i, en definitiva, animar-se, perquè aquest any sembla que la calor està molt, molt, molt garantida aquest estiu i que m'imagino que això, al mig de l'època més càlida, amb el mar més calent, doncs és d'aquelles delícies que, com molt bé dius, no s'obliden.
I tant, no s'oblida. Tingueu segur que a la nostra pàgina web, www.tunaguiotur.com, he trobat tot el món del tonatur, tot el món del tonatur, trobareu les que es fa, que no es fa, les activitats. Podreu reservar directament online la vostra plaça, podeu mirar el calendari, què fer, què no fer, quan puc vindre, quan no. Trobareu també altres coses que fer aquí a la cala, a l'Ametlla de Mar, que és un retil idíl·lic dintre i per conèixer dintre de Terres de l'Ebre i la Costa Daurada.
Sí,
i realment apeteix moltíssim el que tu dius, no? De cara a l'estiu, aquestes calors que venen, que millor dit, tu sabràs millor que ningú. L'estiu que es pot esperar i que, bé, viure una experiència com aquesta, doncs, no s'oblida i en família, doncs, i es passa bé i s'uneix, doncs, encara més.
Molt bé. Perfecte. Doncs ha estat un plaer, David Puente, director d'aquest Tuna Tour, amb una pronúncia ja una mica catalanitzada, no amb aquell accent, diríem, anglès, perfecte per veure aquestes tonyines roges de la gent. No,
correcte.
Jo m'adapto ràpid, sóc, doncs això, m'hi fixo, de Balfegó a l'Ametlla de Mar, a la Cala. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies i molta sort en aquest desè aniversari. El compartim.
Gràcies, Francesc. Igualment, enhorabona per aquests 10 anys i que es compleixin 15, 20, 30, els que convinguin. I ja sabeu, quan teniu les portes obertes, Francesc, quan vulgueu vindre a gaudir d'aquesta experiència, doncs aquí estarem.
Molt bé. Gràcies, David. Un plaer.
Un plaer. Igualment, Francesc.
Adéu.
El concurs.
Anem al concurs amb aquesta pregunta. Les tonyines roges s'observen en llibertat absoluta o en una mena de gàbies? El premi no serà una tonyina d'aquestes de 250 quilos, però sí un lot de mel alemany que conté mel, xocolates, fruits secs, vinagre, sabó de mel, mel i suc de llimona i una bona bossa de tela, un tast de l'univers dolç natural d'Alemany, aquesta empresa, quilòmetre zero, amb una responsabilitat social de matrícula d'honor i al mig del Montsec. De la setmana passada, llar i consum responsable, quina és la temperatura de l'aire condicionat recomanada a la nit? El lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic és el premi. Si no ens van bé les càpsules compostables, doncs podeu triar entre dues opcions més. Una o una altra, la de 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. La resposta correcta era quina és la temperatura de l'aire condicionat recomanada a la nit? Doncs cap. El que és recomanable a la nit és no dormir amb l'aire condicionat. La Maripaz Cala, de l'Hospitalet de Llobregat, la guanyadora.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
José Luis, bona tarda.
Bona tarda.
Ja sé que em portaràs de viatge
a un lloc meravellós.
M'imagino quin llac deu ser. Però potser no és el mateix.
Són tots els llacs del Pirineu on s'han fet la prova.
D'acord, el que passa és que hi ha algun llac que
com
el
Niu, com Maranges, alguna cosa d'aquestes, estàs pensant?
El Redun, allà a la capçalera de la Ribagorçana, on la Universitat de Barcelona hi té un centre d'investigació, etc.
Segurament que trobaríem la mateixa dada, perquè l'estudi és transversal i afecta tota la serralada. El Centre Superior d'Investigacions Científiques n'ha fet un estudi que es diu Plastic Peer, que el que ha intentat és determinar fins a quin punt arriba la contaminació als ecosistemes d'alta muntanya. I el que han analitzat són l'estat de conservació o l'estat de salut dels peixos d'aigua dolça que viuen als llacs i als rius dels Pirineus. I què han trobat en una proporció tan elevada com, efectivament, 50 fragments en alguns dels casos? Què han trobat? Què són aquests fragments? Estem parlant dels ibons i dels llacs.
Sí, el verge.
Sí, més amunt. T'he parlat de Maranges i Malniu, però encara més.
No. On la civilització s'hi acosta de manera
són gairebé
esporàdica.
Sí, doncs microplàstics.
Clar.
És de veritat que de vegades la informació que donem de la contaminació per plàstics, no sé si és que ja la tenim assumida, ja la tenim fins i tot restada del deure, però és acollonant. O sigui, si d'aquí uns anys aquesta situació continua endavant, arribarà un moment que col·lapsaran molts ecosistemes per presència de plàstics, és a dir, que plastificarem bona part del medi natural. Què és el que estem esperant? Que no hi ha una decisió. Estem esperant un comunicat de l'OMS, que no es produeix. Ja saps que els metges, aquest col·lectiu és extraordinàriament prudent. Gairebé tant, no tant, no arriben, però gairebé tant com els climatòlegs, eh? Que ja saps que el very likely, aquest very likely que surt a tots els informes de l'IPCC, no? És very likely que demà surti el sol, no? Serien capaços de dir, no? Bé, aquest és molt probable. L'OMS ho fa servir per analitzar els efectes dels microplàstics a la salut humana. De fet, el Lancet, que és el mitjà de comunicació d'ells, sempre fa alertes i diu que s'han de continuar les investigacions. Però, en tot cas, el que han determinat aquests investigadors, entre els quals hi havia centres d'investigació catalans que evidentment estan al capdavant d'aquest tipus d'investigacions, és que la contaminació es concentra sobretot, i diràs, bueno, això ja era previsible, a l'entorn o al voltant de les estacions de muntanya, de les estacions d'esports d'hivern. Fins al punt de que, en el cas de l'estació d'esquí de Vallter 2000, el riu Ter, aigües avall de Vallter 2000, és un dels punts més contaminats de tota la serrada, dels que s'han estudiat. Això es va fer una presentació del Congrés a Setcases, i l'alcalde de Setcases a l'hora de parlar va dir, escolti'm, això que m'estan dient, que hem de tancar els punts on el territori troba una mica de desenvolupament i on tenim una mica d'activitat econòmica, fins a aquest punt hem d'arribar, això també ens ho tancaran, venia a dir. Bé, no, el que s'ha de fer és educar els visitants i els usuaris, I el que han fet aquesta gent, independentment de fer un tester, un treball d'investigació, és que en van fer una enquesta amb un miler d'usuaris de les estacions d'esquí. No només de Vallter 2000, sinó de totes les estacions d'esquí que van modelitzar. I el 80% dels usuaris, evidentment que sempre hi ha un fragment de 15, 20, 10 que estan instal·lats en el manafutisme i que diuen que no, això amb ells no va.
Però només 80... cal obrir segons quins contenidors.
Exacte. El 80% dels usuaris van dir que ells reciclaven i que ells separaven els residus i que, per suposat, feien servir les papereres i els contenidors, el 80%. Això no es correspon en absolut amb la proporció de residus que es va trobar a l'entorn. Llavors, què està passant?
No, i amb la proporció de residus que després es reciclen. És a dir, quan un va d'oci, normalment es relaxa. Les vacances, etcètera. Per tant, que el 80% diguin que reciclen, etcètera, etcètera, no m'ho crec. No m'ho crec perquè de forma voluntària això no passa a cap municipi.
Però mira quin fet més, i això ja es donaria per un estudi psicològic. És a dir, jo menteixo.
Ja ho crec.
Menteixo i dic que sí que ho faig. És a dir, en soc sabedor de que no fer-ho
socialment està mal vist.
Sí, sí, efectivament, ja em deixaria...
Bé, això ja és important.
Sí, perquè fins fa... Això ho traslladem fa 30 o 40 anys, que tampoc és tant, era exactament el contrari. Bé. De fet, els que ens dedicàvem a això érem els friquis de la tele o de la ràdio.
Molt raros.
Bé, ara ha canviat la situació i aquests usuaris diuen que sí que ho fan, que sí que reciclen. Què està passant? És a dir, si saps, company, que això està mal fet, si saps que la gent que et vegi dirà, mira quin guarro, per què ho fas? Si no costa absolutament res, en el món de l'esquí, obrir, gairebé tots porten una butxaqueta petita i si
ah,
no...
Ah, sí? Sota... I estan per posar-hi coses? Bueno, d'acord.
M'entens? O allà on sigui, no? Jo de vegades me'ls poso als guants, no? Quan sí, trobo... Clar. És a dir, que hi ha mil llocs. I si no, no t'ho portis amunt a la muntanya. Fas servir les ampolles aquestes de més d'un ús i fas servir doncs, la carmanyola o qualsevol altre tipus de productes. Però aquesta és la situació. Microplàstics trobats als llacs de l'Alt Pirineu.
De 2.500 metres.
Brutal.
Brutal.
El concurs.
Anem al concurs i la pregunta que diu el següent. Quin tipus de residu s'ha trobat a l'organisme dels peixos dels llacs del Pirineu? El llibre La mar rodona, de Sebastià Perelló, el premi. De la setmana passada, Empresa i Comerç Green, quan es paga actualment la tona de CO2 al mercat d'emissions? La resposta era entre 7 i 8 euros, una ampolla de vi xic, Xarel·lo, 100%, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata el premi, la guanyadora Maria Guillot, de Barcelona.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Jordi, què tal?
Molt bé, anar fent.
Aliments sense gust, societats malaltes. Quanta sí. Raó.
Sí, sí, és cert que som el que mengem, doncs avui parlarem d'això, bàsicament.
Hòstia, és que... El tema de les verdures, les fruites, les hortalisses... quina ràbia tots aquests... Això, fruites, hortalisses, de disseny, d'un color magnífic, d'un aspecte magnífic. Jo, a la natura, mai he vist aquestes fruites perfectes. Ni les hortalisses. És a dir, quan jo he conreat hortalisses... sempre hi ha picades, sempre hi ha un pogó, sempre... Per tant, què? Perdona, ens l'estan fotent per tot arreu, amb tots els adobs, amb tots els protectors químics... I escolta, i en parlem, i tu parles amb la gent, i et diuen sí, no pot ser... I a segons quines botigues, a segons quins supermercats, etc, fa ràbia.
Sí, sí. De fet, jo estic segur que l'any 1940 Sir Albert Howe, que era un enginyer, un agrònom d'Anglaterra, es feia aquestes mateixes reflexions. És a dir, ell va viure el canvi de l'agricultura tradicional a l'agricultura química al seu país. I va fer un llibre preciós que es diu El Testament Agrícola, que precisament el que estava determinant o constatant era que el canvi als sistemes químics estava empobrint els sòls, estava desestructurant-los, l'ús de maquinària dels tractors que començaven en aquell moment els estava erosionant, i l'ús de tots aquests pesticides feia doncs, que els vegetals comencessin a patir el que avui és molt evident, que és la pèrdua de nutrients. Llavors, què és el gust? Doncs és això, és una suma de micronutrients, de polifenols, que els podríem classificar com antioxidants, de tot un seguit de vitamines i minerals, en definitiva, que acaben donant aquest gust a les verdures i a les fruites. Per tant, en definitiva, el que venim a dir no és això, no? Que si canviem a un sistema de producció ultraintensiu, tot el sol se'n ressenteix directament i a partir d'aquí doncs, els aliments i nosaltres com a última baula d'aquesta cadena doncs, que torna al sol, no? Vull dir, en el fons som carboni, part del cicle del carboni i dels nutrients i tornarem al sol. Per tant, doncs, una mica això és la clau, no? Aquesta visió holística de que som una part de la cadena, d'una cadena que es va empobrint degut al maneig del sol d'una manera doncs, destralera i productivista.
Uh-huh. Mira, ja fa unes setmanes, estem al juliol ja, i crec recordar que era el darrer dia de maig. Per una sèrie de motius me'n recordo d'haver utilitzat aquestes imatges del xoc a Doñana entre la sequera, l'extracció massiva d'aigua, i les 4.000 hectàrees d'hivernacles de la maduixa, del fresó, etc. No? Maduixot. Una agricultura ultraintensiva, adobs a tope, extracció d'aigua a tope, i l'horta d'Europa pel que fa als maduixots allà a Huelva. I xocaven els dos. Mala peça al taler.
Sí, sí, no, és que, clar, és un tema molt complex, perquè ja en vam parlar fa un parell d'anys, em sembla, de la teoria de la trofobiosi, que és una teoria que explica que les plantes tenen sistema immunitari i aquest sistema immunitari les protegeix de les plagues, de les malalties. En el moment que nosaltres comencem a fertilitzar amb productes químics, comencem a usar pesticides, anul·lem aquest sistema immunitari. I aquest sistema immunitari què són? Són polifenols, són compostos policíclics de cadena llarga que el que fan és, entre cometes, bloquejar l'entrada de fongs i bacteris. I quan nosaltres ens mengem això, és a dir, verdures que han estat en tensió, que han estat en contacte amb malalties, amb plagues, amb fitopatologies, diguem-ho així, això són antioxidants que ens fan estar forts, estar sans a nosaltres.
Clar.
Per tant, tot aquest sistema químic, a part de que ja no ens entren els micronutrients, no ens entren les vitamines, no ens entren els minerals, tampoc ens entren els antioxidants. Per tant, una mica el que hauríem d'entendre és que hem de posar les verdures en un context d'estrès, d'allò que deies, d'imperfecció, de pessigades, de tensió,
per ser sanes. Fa setmanes que quan li compro l'enciam en el pagès del mercat, que ja coneixes, doncs, escolta, m'arribo a casa i poso la pica i allà surten aranyes, allà surt algun cuc, allà cau terra... clar, bé, tal com raja, entén-me, poso sota l'aixeta i mira, això està picat, aquesta fulla, no sé què... I escolta'm...
Sí, no passa res.
És clar, que... I després quan veus, clar, aquells icebergs, aquells enciams de plàstic i embolicats en plàstic. I dius, sisplau, això ha de ser molt dolent per la salut.
Clar, és que, per exemple, es van fer estudis als anys 50 als Estats Units sobre la qualitat nutricional dels aliments i es van repetir amb les mateixes varietats o les mateixes espècies al cap de 60-70 anys. I en la majoria de casos, la quantitat de nutrients i de vitamines havien caigut a la meitat. Llavors, clar, és a dir, quan tens aquestes dades tan demolidores, pots entendre una mica l'estat d'apatia de les nostres societats, no? És a dir, si per menjar els mateixos nutrients que menjava el meu avi haig de menjar el doble, bueno, potser sóc un crac i ho aconsegueixo, però com a mínim tindré obesitat, com a mínim. I com a derivada secundària potser tindré alguns problemes derivats d'aquesta falta de nutrients, perquè evidentment difícilment l'aconseguiré. Llavors, allò que deia el Howard als anys 40, no?, que estava preocupat per això, no?, per aquest decaïment de les societats causada per la nutrició, doncs hi som de ple, hi som de ple. Vull dir, ho estem cobrint amb medicina, ho estem cobrint amb farmacopea o farmacologia, no sé com dir-ho, i amb complements nutricionals. Però és que, en el fons, no hauríem de prendre res. Tot hauria de sortir dels aliments. I la tendència, doncs, cada cop és anar més cap aquí, no? Cap a aliments més processats, menys ric en nutrients, i, per tant, societats i persones més fàcilment dependents i controlables, evidentment.
Escolta, m'anirem acabant. Jo et demanaria un consell, doctor Puig.
Ui.
No. Què puc fer per evitar menjar compulsivament jo i la meva família les maduixes quan arribaven, les cireres, els nespres, aquest enciam cruixent, els tomàquets de tot tipus, de totes mides, etc. Els préssecs, ui, els préssecs pobrets aquest any que han costat d'arribar i els que arriben, arriben com arriben. Però clar, compulsivament. No podem parar, no podem parar.
Clar, jo el que diria és, primer, comprar-los de proximitat.
Oh, per això ens passa, que clar, quan els has provat aquests, no pots parar i és compulsiu.
Ah, vols dir que mengeu compulsivament els bons, diguem-ne.
Els bons, això em refereixo.
Ah, doncs no, mengeu-ne tants com vulgueu,
no,
mengeu-ne sense parar.
Perquè després et pot agafar un mal de ventre. Per això dic, doctor Puig, què hem de fer quan són quilòmetre zero, quan són tan bons? Això em
Mira,
referia.
Jo en aquest sentit aquí sí que poques coses us puc dir. Simplement, les cireres, que no us les mengeu calentes, això és el punt número 1.
Ah, sí? Fan mal,
sí,
les cireres?
Sí, les cireres calentes són letals, fan descomposició. Això deia l'àvia, no ho sé, jo segueixo els consells de l'àvia.
D'acord.
I els préssecs i totes aquestes fruites d'estiu, jo sempre m'agrada prendre'ls a una temperatura que no sigui molt freda, és a dir, que no ens surtin massa a l'estómac.
No, perquè si no les papil·les gustatòries jo crec que no va bé això.
Exacte. És veritat. I ser conscient del que menges, que segurament clar. Si tu menges més a poc ho disfrutaràs més i no te'n caldrà tant.
Moltes gràcies, Jordi. Adéu-siau.
Molt bé, que vagi bé. Adéu.
El concurs.
Quina és la proporció mitjana de reducció de certs nutrients i vitamines en vegetals entre els anys 50 i l'actualitat als Estats Units? El premi, aquest lot de 5 paquets, ja sigui de càpsules compostables, de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt, s'ha de triar entre una de les 3, de cafè novell, residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu responsable i ecològic. I de la setmana passada de mobilitat ja tenim una guanyadora, és de Barcelona. Quan han augmentat les vendes de cotxes elèctrics a Europa l'últim any? El lot de productes Pastoret amb iogurts ecològics de Nabius, plàtan, coco i mango, iogurt grec, crema catalana i kefir vegetal se'n va cap a, com dèiem, Barcelona. Marga Ballester, guanyadora, perquè vas contestar correctament. La resposta era 65%.
Meteotaula.
Anem cap a les Garrigues, cap a la seva capital, les Borges Blanques. Allà hi ha el restaurant Hostal Benet. Xavier Benet, cuiner i copropietari d'aquest restaurant Hostal Benet. I, a més, productor d'oli més art, perquè, bé, ens haurà d'explicar ell què significa tot això. Xavier Benet, bona tarda.
Molt bona tarda.
Fantàstic. Escolta'm, cuiner, copropietari d'aquest restaurant Hostal Benet, que si no vaig errat s'inaugura el 2003, tot i que la construcció, l'edifici és de començaments del segle XVI, però el 2003 inaugureu. Explica'm una miqueta d'on surt tot plegat.
Bé, tot plegat surt primer el 96, els meus pares van obrir el tema de l'hostal i llavors jo vaig entrar a estudiar cuina i quan vaig acabar d'estudiar cuina, als baixos d'aquesta botiga, perdó, de l'hostal, que hi havia una botiga de ceràmica, perquè la meva mare, el seu ofici era ceramista, i, bueno, ella era ceramista. Se li va quedar petit el taller de ceràmica, va comprar la casa on hi havia l'hostal,
sí.
va transformar, aquella casa era molt gran, la va transformar en l'hostal, i allí hem continuat l'ofici. I allí hi havia la botiga de ceràmica, el restaurant.
D'acord. I allà on hi havia la botiga de ceràmica es munta el restaurant i
sí, jo just vaig acabar d'estudiar cuina i llavors pues, ja vam començar la història del restaurant allí.
El que està clar és que quan vas passar per l'escola d'hostaleria vas treure bones notes.
Sí. Era bon estudiant.
D'acord. No, ho dic perquè veient el menú, la carta, diguem, aquesta força que desperta amb nombrosos premis a les comarques de Ponent, l'Hostal Benet, està clar que aquí amanida i carn a la brasa, poca. És a dir, aquí hi ha elaboració, aquí hi ha cuina d'autor, aquí hi ha l'art oli d'autor, aquí hi ha oli i vi. M'imagino que aquest oli i vi, que hi és per tot arreu de la comarca, és un dels puntals.
Sí, clar... És el puntal fort de la comarca. Tenim altres productes, però el puntal fort de la comarca, que ens coneix tothom, és a través de l'oli. I, clar, nosaltres teníem les terres, teníem les oliveres, i aquesta oportunitat, com a fil conductor del restaurant, tampoc la podíem deixar de perdre.
Mm-hmm.
Escolta'm, l'edifici, ara anirem a la taula, ara anirem al menú. L'edifici, s'hi conserven dos cups d'oli, unes cisternes de rajola catalana d'uns 5.000 litres cada una, i a més, bé, l'estable presó, perquè va ser ajuntament també l'edifici, i concretament aquesta presó està adaptada a celler dels vins del restaurant. Per tant, és un edifici històric de primer ordre.
Sí. Sí, sí. Penso que aquesta casa dels cups d'oli, fa uns 50 anys aquesta casa havia estat molí. És que ha tingut moltes funcions, aquesta casa.
Sí,
i una d'elles va ser molí, que dona la casualitat també que el padrí de la meva mare portava a xafar les olives a aquesta casa. Mm. És com també com tancar el cercle.
Doncs sí. Escolta'm, menú amb maridatge d'olis verge extra més l'art oli d'autor. Uns menús que feu a taules completes, perquè és un menú que és complexa, que no és fàcil. Feu unes degustacions dins d'aquest menú dels olis verge extra amb un, i amb l'art, i sumem l'art, amb el pa d'elaboració pròpia i snacks variat, carpaccio de tomata marinada més art, etiqueta negra i bolet confitat, la crema de tubercles amb tòfona. La veritat és que jo fa mesos que menjo bastants tubercles d'un pagès i surten unes cremes sensacionals, una melmelada, en aquest cas també hi poseu més art, etiqueta marró, una ventresca de tonyina, un cabrit confitat, un mató de la lleteria de Talma. Escolta, explica'ns, si fes-nos més salivera d'aquests plats.
Bé, clar, aquest menú està dissenyat també per poder jugar amb l'oli, i com que nosaltres tenim diferents varietats d'oliveres cultivades,
sí.
Hem intentat que cada oli, en cada varietat d'oliva, s'adeque més al tipus d'ingredients,
sí.
I llavors poder jugar una miqueta amb això i el producte de temporada. És un menú molt xulo per poder-lo disfrutar, i això, i és que amb l'oli podem jugar molt.
Clar, és que estic veient, per exemple, jo és que m'estic imaginant la combinació i quasi gairebé no puc continuar l'entrevista, perquè m'imagino aquesta ventresca de tonyina macerada, amb més art, que dius, amb etiqueta vermella i a la flama, amb els calçots escalivats, romesco i veloter de timó. Això deu tenir uns aromes i un tacte
a la boca. Això és una explosió de sabors amb boca.
Clar.
A més, és territori. Si, dius, home, la vent d'aquí...
Bueno, la tonyina
no en teniu.
No, a veure, la tonyina pel corp no baixa, no? De moment?
No.
No arriba, no. L'aigua de les tonyines? D'acord.
Però, bueno, tampoc no la tenim tan a lluny.
No,
Estem a una hora d'on se crien els...
Absolutament d'acord. Sí, a baix, a l'ametlla. Sí,
a l'ametlla.
Escolta, no, clar, és que aquest plat me l'estic imaginant i és el que deies, és una explosió de sabor, o el mató de la lleteria de Talma amb emulsió de figues confitades i hidromel de mel de les Garrigues. També això deu ser la repera.
Sí, a més és un plat 100% Garrigues, aquest, perquè clar. El mató me'l fan aquí a Juneda, que estem a 4 quilòmetres, una associació, l'associació Talma. Després les figues, són figues que s'han agafat de la nostra figuera que tenim a l'hort, perquè també tenim un hort on no són les nostres pròpies verdures.
Sí.
La mel també és de proximitat, d'aquí a la comarca. I tot és són plats de quilòmetre zero, si és que existeix el quilòmetre zero, però siguin de molta proximitat.
Sí. Escolta'm, i aquest menú veig que té un preu més que raonable tenint en compte el que oferiu. Estem parlant de 40 euros arrodonint, 39,60 amb l'IVA inclòs. M'imagino que potser el vi és a banda i evidentment potser recomanareu un costés del Segre. Bé, estic pensant en molts vins, no necessàriament un costés del Segre, perquè el Montsant també està tocat a les Garrigues, vés a saber. Què ens portareu a taula en qüestió de vins?
Bé, nosaltres, ja que estem a les Garrigues i a les Garrigues tenim grans vins, ens hem especialitzat en amb vins de la subzona Garrigues. Sí que en tenim d'altres contrades, però el que nosaltres potenciem és el vi d'aquí, de la comarca. Uh-huh. I tenim tant en blancs com en rosats, i a més amb preus molt raonables. De fet, el premi que ha guanyat enguany el binari,
sí,
el tenim, que és el Purgatori.
Sí, sí, hem tingut a la Sílvia Naranjo i el... No em sortirà el nom d'ell, la Sílvia Naranjo, sí. I no em surt el nom, però és igual, ens entenem. Sí, sí?
Sí,
el
sí.
El Purgatori,
sí.
El teniu.
El tenim, pues el tenim a 3 quilòmetres, el celler, a 3 quilòmetres d'aquí, del restaurant. I les finques, mos les estem disputant entre Borges i Juneda, perquè els de Juneda diuen que és de Juneda i els de Borges diuen que les finques estan a Borges. Vull dir, tenim producte, tenim bon producte aquí.
Clar. Perfecte. Ara m'ha vingut al cap Jordi Alcubé, i la Sílvia Naranjo. Escolta'm, per anar acabant, veig també que quan s'acosta l'època de l'oli, això és normalment el novembre, el desembre, feu la mostra gastronòmica de les Garrigues. I aquest any passat, el 2021, vareu fer la 27a mostra, i aquí, doncs, bé, aquí olis, degustació d'olis amb el pa de ronyó, uns pans també vostres, el polvoró d'oli, l'humus de cigró texturitzat amb oli, els cruixents d'espècies, el pa infusionat amb tomata, oli i pernil, mató de la lleteria, torna a sortir aquí, però en aquest cas la figa rostida amb oli i el zaatar d'herbes de les Garrigues. I el ceviche, bé, ja m'estic imaginant aquest ceviche amb mel de cítrics i pil pur d'oli, que també deu ser la rapera.
Sí, sí, sí. Va ser un menú molt, molt xulo i, de fet, estem a punt ja de començar a preparar el d'enguany. Uh-huh. Això és el mes de novembre-desembre, que és una festa gastronòmica que tenim muntada als restaurants de les Garrigues, ja que és l'època on tenim un producte molt estacional, que és l'oli del raig, que la gent se pensa que dura molt, però no, és un producte estacional que al mes de gener ja no n'hi ha, perquè és un oli que no està filtrat i té molta matèria vegetal i allò precipita i és un oli que s'ha de consumir ja.
Clar. Escolta, i d'aquest postre veig el merenguet de mandarina i xocolata, que deu ser també la rapera, i el núvol de cafè. El núvol de cafè. Mm-hmm. Queda molt poc per acabar l'entrevista. Què és aquest núvol de cafè? Jo no el conec, a les previsions del temps.
No, això són unes petites bogeries que fem als postres, uns pitifús, als cafès. Sí. I és un... Te'n recordes de les nubes aquelles de quan érem petits?
Sí, clar.
El marshmallow, crec que es diu, que allò que se cremava una miqueteta.
Sí,
que
feia aquella olor, de cremadet, dolç, sí. D'allò de rascar l'olla de llauna, no? Sí,
sí, doncs és això. És jugar una miqueteta, és una petita tonteria i, a més, és per acabar, és molt divertit.
Molt bé. Fantàstic. Doncs escolta'm, fantàstic situar la cuina de les Garrigues, les Borges Blanques, l'oli, el vi de la subzona, productes de quilòmetre zero, aquest mató, aquesta mel, etc, 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 amb una persona que és formada com a cuiner i que vincula 100% el territori com s'ha de fer i que, a més, és la filosofia d'aquest programa. Xavier Benet, cuiner i copropietari del restaurant Hostal Benet, una abraçada, molta sort i endavant.
Moltes gràcies. Bona tarda.
El concurs.
L'Hostal Benet obre les seves portes al segle XIX, al XX o al XXI? Les respostes a meteomauri@catradio.cat, una ampolla de cava ecològic Brut Reserva 2018 d'Agustí Torelló i Mata, el premi.
Meteotemps.
Bona tarda, això és Meteotemps i a l'altra banda de la línia digital hi tenim Vicent Altava, que és tècnic de Meteocat, concretament de l'àrea de modelització i recerca aplicada. Vicent, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Hauria de dir bona vespre.
Sí, bona vesprada. Sí,
sí. Perfecte.
Exacte, ho has adivinat.
Potent dèficit pluviomètric arrel de la plasmació gràfica i bé, de fer números amb l'índex IP. Què és aquest índex IP? Què vol dir aquest acrònim i què ens porta?
Doncs mira, l'índex IP és l'índex de precipitació estàndard i es basa bàsicament en que el que s'utilitza és, en aquest cas, només la precipitació i per a calcular-lo, i de fet dona idea de el nombre d'unitats de desviació estàndard que la precipitació està per sobre o per sota respecte a un període de referència. És a dir, si tenim un IP de més 2, vol dir que la precipitació en aquell indret està dues desviacions estàndard per sobre del que seria normal amb el període de referència que tu consideres. Al Servei Meteorològic de Catalunya fem servir el període de referència 1970-2010, 40 anys.
Perfecte. Per tant, aquests 40 anys de l'any 1970 al 2010 és, podríem dir, la fotografia que es fa servir, però l'índex IP té unes longituds temporals diferents que ens poden plasmar doncs això, una pluviometria, l'índex de sequera en definitiva.
Exacte.
Sí, perquè ho hem de matisar, molt, molt favorable, menys favorable, però en funció d'uns determinats mesos. Quins períodes temporals s'utilitzen?
Doncs mira, el càlcul de l'IP el pots fer, vull dir que pots utilitzar des de 2 mesos fins a, posem per cas, 72 mesos. Uh-huh. Sempre segons quin sigui el interès que tens. Clar, si parlem de sequera meteorològica, que té diferents impactes, però la sequera meteorològica és la que inicia tot el seguit d'impactes, si et pots preguntar, per exemple, per sequera a curt termini, utilitzaríem l'IP 3, que seria l'IP calculat per a 3 mesos. Si ens preguntarem, per exemple, sequera a més llarg termini, doncs podríem utilitzar l'IP 12, que serien de 12 mesos, o fins i tot ja l'IP 24, que serien ja 24 mesos. Dona compte que no parlo només de 2 anys, perquè aquest IP és movible, és a dir...
Clar.
Depèn del mes que tu estigues, aquests 12 mesos compten diferent.
Clar.
Per això sempre parlem de mesos i no tant d'anys.
Clar, si ara, per exemple, estiguéssim al novembre del 22, doncs parlaríem a 24 mesos fins al novembre del 20.
Exactament.
Està clar. Perfecte. Escolta'm, tots els índexs IP temporals de 3 mesos en endavant, i el de 24 mesos és que ja fa por, tots ens donen una situació cada cop pitjor, amb una excepció, que és aquest extrem sud de Catalunya. Hi ha alguna altra petita excepció, alguna, podríem dir, illa, doncs, favorable, però, en general, una situació que pinta en bastos.
La veritat és que sí. Mira, si estiguem parlant feia un mes o a mes de març, llavors sí que te diria que pintarien bastons del tot, però aquesta primavera hem tingut relativament sort i l'IP3, és a dir, que és el que mostraria la sequera a curt termini, ha donat una treva. És a dir, a gran part de Catalunya, excepte potser a la zona del massís del Garraf i després a la zona que hi ha a cavall entre els Solsoners, la L'Urgell, la Noguera, que serien zones seques, però aquest IP3, és a dir, la pluja que ha caigut durant el mes de març...
petitíssim respir.
Exacte, però després sí que és veritat, com el que deies, i sobretot el de 2 anys, que la situació... podríem dir que pot ser preocupant, sí, a nivell de dèficit hídric.
Clar, aquesta diferència entre el de 3 i el de 12 i sobretot el de 24 ens vindria una miqueta a certificar aquesta tendència a ploure desordenadament, a ploure amb extrems, amb molta irregularitat, amb aquest desordre, perquè en definitiva... L'IP24 ens està posant de manifest que a llarg termini els números no són bons, però en canvi a curt termini, depèn del període que enganxes, doncs
tens una bufetada d'aquestes positiva, pluviomètrica, que apaga la set, i en definitiva em dona molt la sensació que és que anem cap a aquest escenari.
Sí, de fet, el mateix el propi índex, si vius el mapa, dona pistes, el que estàs dient, és a dir, utilitzant segons quina finestra temporal utilitzes, veus que hi ha zones que el dèficit s'exagera molt o no, és a dir, hi ha una variabilitat temporal molt, molt important, però també dona una altra informació, és a dir, també hi ha una variabilitat espacial molt important. És a dir, aquí se sumen les dues coses.
Clar.
És a dir, coexisteixen, per exemple, actualment, a data de 1 de juny, a Catalunya, zones que tenen un IP de més 3 i zones que tenen un IP de menys 3. D'acord? És a dir, menys 3.
Com ah, imagina't.
Plou molt menys i més 3 com que està plovent molt més. Això és molt curiós i molt estrany que se donen en un país tan petit, però clar, són tan diversos a nivell climàtic que tenim aquesta coexistència que en moltes zones, per exemple, a Holanda o a moltes zones seria
impensable
o a moltes zones de la península ibèrica i nosaltres estem coexistint a una diferència en línia recta de 100 quilòmetres. No estem
A Holanda plou igual un dia a Gouda i plou igual un dia a Amsterdam i ja està. Exacte. I no hi busquis més diferències. Perquè
el que passa és que d'esta situació el que, és, que crida molt l'atenció és que potser els dèficits pluviomètrics estan en zones que ho associaria més a zones àrides del país o zones, diguem, més seques, com per exemple les Terres de l'Ebre, i els grans dèficits pluviomètrics estan en les zones més humides de Catalunya. Per exemple, ara mateix aquí té el dèficit absolut de precipitació des de l'1 d'octubre en valor absolut, en mil·límetres, seria la zona que hi ha entre el Berguedà i el Ripollès, que seria una dels pols de zones més humides del Principat, no? És a dir, sobta un poc aquesta situació.
Sí. Mira, fins i tot ara m'apuntava pels cascos el nostre company també meteoròleg, geògraf, el Néstor Gómez, em deia, escolta'm, a Califòrnia 97% de sequera, eh? I concretament la qualifiquen d'extrema. És a dir, al final, el nostre món mediterrani, Califòrnia també ho és, doncs ens aboca de tant en tant aquestes situacions i, clar, tenim un escenari, a més, de variabilitat molt marcada fruit de l'escalfament global i, a més, una pressió humana cada cop més intensa. Per tant, podríem dir que és una combinació letal. Alguna cosa més que se t'acudeixi que podem aportar de cara a l'índex IP o simplement anar-lo seguint i anar pregant?
Sí, és important anar fent un seguiment perquè, clar, aquest índex, com tu has dit, Catalunya plou molt irregularment i tant això també passa a bones i a dolentes. És a dir,
clar,
és possible que vingui una tronada de 70 litres o 80 o quan arribi a setembre un temporal que caiguin 250 litres era un temporal i que la situació se capgire. Per això el Servei Meteorològic de Catalunya ha fet molta èmfasi en que tota aquesta cartografia s'actualitzi diàriament. Perquè, si bé és evident que sobre el territori l'impacte no s'actualitza diari, és a dir, les plantes, els reservoris d'aigua, els hi falta un temps d'acció, a nivell numèric, el que és estrictament l'índex, com una mètrica, aquest sí que se pot patir grans canvis en pues una setmana o un mes. Llavors, per això hem fet un esforç important pel fet que aquests valors s'actualitzen diàriament i, a més, es van penjar a la web, no a nivell diari, però a nivell mensual sí que es va actualitzar la informació. I bé, ara...
Des de quan, perdona, Vicent, des de quan tenim aquest índex IP que l'aneu calculant?
Doncs en la versió actual crec que ja fa uns 4 anys, diria. El temps passa molt ràpid i a vegades ens despista, no? Que no saps exactament
sí.
Però diria que fa uns 4 anys, sí.
Perfecte.
I amb registres acumulats des de la segona dècada del segle XX, quasi, com que diu.
Sí, vull dir que
tenim una sèrie temporal molt maca.
Molt xula,
i,
ja ho crec. Perfecte, doncs Vicent Altava, t'agraeixo molt els comentaris, molt, molt precisos, molt acurats, tècnic de l'àrea de modelització i recerca aplicada del Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Francesc.
Adéu.
Vinga, adéu.
El concurs.
Què significa l'acrònim IP? N'acabem de parlar.
Un sopar, atenció, és el premi per a dues persones i no a un lloc qualsevol, sinó al restaurant Aradi de Platja d'Aro. Això sí, per gaudir-ne fora de la temporada alta, ara l'estiu no, temporada baixa, i concretar els dies amb el restaurant, per tant, dues persones en aquest restaurant a primera línia de mar, gentilesa d'Aromar Hotels i Restaurants. Concurs de la setmana passada de l'entrevista Green. Sergi Pàmies és un escriptor amb una ironia molt fina i una afició futbolística notable. Amb qui s'identifica? Amb el Girona, amb el Barça o amb el Llevant? La resposta correcta era amb el Barça. Un lot de mels alemany, aquests productes de quilòmetre zero del Montsec, se l'emporta el Jorge Bueno, de l'Ametlla del Vallès.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Acabarem ràpid, perquè aquest dissabte, bé, de fet, aquest divendres, dissabte i diumenge, sol a tot arreu. Marxa la tramuntana, marxa el mestral, vents en règim de marinades, temps d'estiu, no s'esperen núvols i calor moderada. I aquí acabem. La setmana vinent puja la temperatura més i d'una manera fins i tot descarada a mitjans de setmana. Per tant, si comencem amb divendres, Pol Falcó a Platja d'Aro, Alexandre Puig, de fet el Pol demana divendres i dissabte, igual que l'Alexandre Puig a la Bisbal d'Empordà, i també divendres i dissabte a Pals, la Teresa Garcia. Bé, en tots tres casos farà sol, dissabte ja no farà ni gota de tramuntana, divendres encara en pot fer en el cas de Pals. La Teresa Garcia diu si es podrà banyar a Pals. Bé, sí, aigua 22 graus i si portes banyador biquini endavant i si no en portes també i ja està, depèn de la teva voluntat. Si és per l'aigua, a 22 graus. Per mi 22 graus és fresca, ja t'ho dic. Però vaja, és qüestió de posar-s'hi. Dissabte, Pedro Rodríguez diu que fa una sortida d'un dia al Turó de l'Home. Ideal, l'alta muntanya, no hi haurà ni núvols de tarda. Per tant, Turó de l'Home. El Berguedà i Andorra, que ens ho demana la Maria Olivares. Andorra la Vella, Raquel Amat. Prullans, la Vanessa Jiménez, la Marisol, la Pobla de Lillet, Cerdanya, Mercè Canudes, la Marisabel Fuentes, Pedraforca, dissabte, el Juan Antonio Cardona, fins dimarts a l'Aran, Mercè Segalés, dissabte, el Puigmal, o el César Ginés, o Ginés, no ho sé, César, com ho pronuncies, doncs a Núria. En tots els casos, en tots els casos, sol, sol i sol, i calor de dia. Per tant, endavant el cap de setmana.
El concurs.
On la humitat absoluta habitualment és més elevada, a Lleida o a Cambrils? Premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar, Arbequina del Priorat, de quart de litre, gentilesa de Prior Day. Guanyador de la setmana passada ja el tenim, ja la tenim en aquest cas. No ens diu de quina vila, municipi ens escriu, ara direm el nom. La pregunta deia, el mesurament de temperatura als observatoris oficials es fa a 1,5 metres o a 3 metres d'alçada. El premi, una ampolla d'oliva verge extra sense filtrar, Arbequina del Priorat, de quart de litre, amb tapa antidegoteig adaptable, gentilesa de Prior Day. La resposta correcta era 1,5 metres. La guanyadora, la Marta Plujà i Calderón.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Gelen, torna a ser finalista, fins i tot ha guanyat l'anterior premi que comentàvem. Doncs bé, una altra fotografia de les que fan afició. Després hi haurà la tria, sorteig, etc. Però de moment ens diu: per primer cop he vist un llamp tocar terra. Aquest, el que ha tocat terra, no l'he pogut caçar. Però us envio aquesta fotografia des del col·legi del dia 3 de juliol.
La setmana que ve.
Amb un grim meteomauri que donarà per tancada la temporada i mirarem de fer, a més, una mica de previsió del que tindrem aquest estiu. La setmana vinent tindrem els mapes ja disponibles d'horitzó estacional, més fins, més precisos per l'agost i setembre. Ara mateix ens diuen que el sol i la calor intensa han de ser gairebé els únics protagonistes, però sempre hi ha alguna oportunitat, com per exemple la d'ahir a Ponent o al sud per regar. Bé, sempre no, però per sort algunes comarques doncs han tingut molta, molta sort. Tot això a catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, al Facebook i al Twitter. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura, Francesc Mauri, els quatre magnífics de Meteomauri i Green Meteomauri.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.